Dos minuts passant de dos quarts d'onze del matí, tornem al Sant Cugat a Fons i ho fem amb cinema, per acabar la setmana ja de divendres, per acabar aquesta última mitja hora de programa. Àngel Comas, bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Molt bé, avui no tenim la Clara per comentar les pel·lícules, les estrenes que bé, de Sant Cugat i també de Barcelona d'aquest divendres, però ho faré jo, si no et sembla malament.
No, serà perfecte, sí que ho faràs perfecte.
Bé, comencem amb Sant Cugat i amb una pel·lícula francesa, la Biblioteca dels Libros Rechazados.
Un tipo tuvo una idea loca hace unos años. El bibliotecario de Crozon se empeñó en recuperar los manuscritos rechazados por los editores. La biblioteca de los libros rechazados.
¿Aún existe esa biblioteca? ¿Quieres que vayamos a verla mañana? Me encantaría. ¿Dónde puedo encontrar a Henry Pick?
Murió hace dos o tres años. Su viuda Madeleine vive aquí.
Voy a publicar el libro de su marido.
Todo un triunfo literario.
Una obra maestra.
Las últimas horas de una historia de amor, del enigmático Henry Pick.
¿En serio tú ves a papá escribiendo esto entre dos hornos de pizza? ¿Filosofando sobre Pushkin?
¿Quién es el escritor que está detrás? Porque es brillante.
Si esta historia fuera un montaje, lo sabría.
Los fraudes literarios siempre se acaban descubriendo.
Se llevó el secreto a la tumba, acéptelo.
Ve una pel·lícula francesa, com dèiem, La biblioteca de los libros rechazados, de Remy Besançon, una adaptació d'un best-seller, de fet, d'una novel·la, i està protagonitzada pel guanyador del Premi César, Fabrice Luchini, juntament amb Camille Cotin i Alice Isaz. Va tenir una gran acollida crítica i també de públic a França, va superar els 900.000 espectadors en taquilla, i en un poble de la Bretanya hi ha una peculiar biblioteca en la qual hi ha llibres rebutjats per les editorials. Una jove editora visita el lloc i descobreix una novel·la magistral escrita per Henry Pick, un cuiner d'una petita pizzeria que va morir. Segons la seva viuda, Pick mai va llegir un llibre i l'únic que va escriure a la seva vida va ser la llista de la compra. Per tant, bé, és una mica el punt de partida d'aquest aquesta història.
Sí, és un argument força original que està basat més o menys en aquesta novel·la. La novel·la, deixem llegir el nom, que no me recordo mai. La novel·la és d'un tal Richard Brautigan, que va posar a la novel·la les seves pròpies experiències, que era un home que pertanyia a la generació Beat dels anys 70, aproximadament 80, i aleshores ell, les editorials hi van rebutjar molts llibres, molts llibres. I això és una odissea tan gran, va ser una odissea tan gran per ell que va acabar suïcidant-se. Aleshores, ell va posar en la novel·la aquesta una història real, perquè va haver un senyor que va dir: vaig a crear una biblioteca amb tots els llibres que pugui, rebutjats per l'editorial, de manera que la gent pugui veure si van a ser rebutjats amb justícia o no. I això és el que tracta de la pel·lícula, de fet, del fons de la pel·lícula i això, no? Hi ha una crítica al món editorial, una crítica a aquest sistema de que uns llibres es publiquen i altres no.
Però un criteri que potser no és estrictament literari.
És un sistema materialista, constantment, perquè, clar, un escriptor té diversos camins per arribar a publicar, un escriptor que no sigui conegut, clar, per arribar a publicar un llibre. Un, participar en un premi literari, que és una loteria, una loteria, perquè no sé si saps com funcionen els premis. Primer, hi ha una selecció.
Clar.
I després, una selecció prèvia que el jurat no veu. Després, t'has d'adaptar a les normes de l'editorial en quant a format de la novel·la, en quant a l'estil, etc etc. I finalment hi ha el jurat. Clar, és una autèntica loteria i normalment sempre la guanyen els escriptors consagrats perquè estan recolzats per la mateixa editorial.
Clar.
Que hi ha tongo. No sé si és la paraula exacta, però almenys és injust.
Clar.
Llavors, l'altre sistema és portar el llibre a una editorial. I aquest autor estava cansat que li rebutgessin els seus llibres. I llavors va haver uns amics seus, uns lectors seus, que van crear a Vermont, als Estats Units, una biblioteca per això. I la pel·lícula es basa en això. La pel·lícula és un amor a la literatura. És una crítica també al sistema d'aquest que...
L'editorial,
que rebutja llibres o que publica llibres. I està feta amb una barreja de comèdia i en algun moment drama i també amb una mena de suspense. Perquè al descobrir la personalitat de qui era l'autor d'aquest llibre que després d'estar rebutjat i estar a aquesta biblioteca doncs es converteix en un best-seller, és com una mena de pel·lícula d'intriga, no? Perquè, clar, què passa aquí? El descobriran o no el descobriran? Qui és l'autor aquest realment?
Qui és aquest, el Henry Pick, sí, sí.
Sí, perquè, clar, el venedor de pizzas segur que no ha escrit perquè pràcticament no llegia. Mm-hmm. I llavors la seva vida ho diu, no? Està feta amb la tradicional elegància francesa, mm-hmm. amb aquest xic francès que només tenen ells, i aleshores la pel·lícula és molt recomanable per a totes aquestes reflexions i perquè tu passes molt bé, simplement.
Mm-hmm. Doncs aquesta pel·lícula es podrà veure avui a Sant Cugat, al cinema Sant Cugat, i també s'hi podrà veure una altra que no té res a veure, però segurament amb aquesta pel·lícula. Men in Black International.
Nosotros protegemos la Tierra de la escoria del universo. Con agentes en todas las grandes ciudades del mundo. Algunas más decoradas que otras. Agente H, pocos han llevado ese traje tan bien como usted. Pero necesita un compañero.
¡Qué gustazo!
Hay un topo en el MIB.
Tenemos un problema en Londres, agente M.
Vamos. El mundo no se va a salvar.
Ara parlem de Men in Black, però abans les crítiques que ens les hem deixat.
Sí, home, clar, perquè aviam si coincideixen amb mi, no?
A banda de la crítica de l'Àngel, bé, crítiques en general bones, d'aquesta pel·lícula de la Biblioteca de los Libros Rechazados. Una gran aposta per una gran lleugeresa que no vol fer sang, tot i que la trama hi ha dos dianes, com deia, és crítica amb les editorials i amb el sistema, hi ha un pic de finura, com deia, estilística. Com deies, de la...
Una elegància. No?
L'elegància francesa, aquesta, no? I l'altra, aquesta és de Jordi Costa, del diari El País, i l'altra d'Alberto Lucchini, del Mundo, midiendo bien el suspense y las vueltas de tuerca del guión, añadiendo unas muy agradecibles gotas de sentido del humor, el director consigue una película de intriga amable, entretenida y refrescante.
Molt bé, estic perfectament d'acord.
Doncs mira, li posen 3-4 estrelles sobre 5.
3-4, sí, és el que sí que li posaria jo. Sí, sí.
Una pel·lícula entretinguda i bé...
No, però a més que dona que pensar, no? És únicament entretinguda. Entretinguda ho és, però a més dona que pensar i tu passes molt bé.
Mm-hmm. Doncs ara, cinema amb Men in Black International, tornen a la gran pantalla, suposo que les aventures dels Men in Black, suposo que els coneixeu amb Will Smith, etc. Aquesta no surt, Will Smith.
No, ni el Tommy Lee Jones.
Ni el Tommy Lee Jones. Nous actors protagonistes, en aquest cas, Tessa Thompson, Chris Hemsworth i Liam Neeson. Són els protagonistes, en aquesta ocasió hauran de protegir de nou la Terra i s'enfrontaran a una gran amenaça. Hi ha un traïdor dins de l'organització de Men in Black.
Això és el que tècnicament es coneix com un reboot que en definitiva és començar tot de nou. És reiniciar, per exemple. Llavors, per reiniciar-ho, totes les llicències serveixen i el que compta més és el nom de la marca, Men in Black. Clar que aquí pot ser Men in Black o pot ser James Bond, perquè resulta que hi ha una derivació cap a les pel·lícules de James Bond en tot, amb els personatges, amb els agents, amb els escenaris, hi ha escenaris de molta mena, i llavors hi ha bastant sentit de l'humor. És una pel·lícula divertida, bàsicament, com eren tots els Men in Black. Això és el que conserva. Clar, no hi són el Will Smith i el Tommy Lee Jones. Clar,
són els mítics homes de negre.
És que recent, perquè el Will Smith, sobretot, és un home d'una personalitat que molt simpàtic, un home que té gran personalitat. I això s'ha liat a la pel·lícula. És a dir, que no és, diguem, una continuació de les altres, sinó, ja et dic, un nou inici amb nou protagonistes i amb una concepció diferent de la pel·lícula. És una pel·lícula comercial, entretinguda i que es pot veure tranquil·lament.
Doncs també es pot veure a partir d'avui a Sant Cugat. Les crítiques una mica ofrece espectáculo, com això que dèiem, utilitza les dosis justes de desparpajo i no pretende ser més de lo que és, però sempre hay que tragar con algunos gags de baja estofa, diu aquí
la, vulgar, la crítica, vulgar,
sí, sí. Miguel Ángel Palomo de Film Affinity. Això que dèiem de l'humor, que de vegades potser no és humor refinat en aquest tipus
de pel·lícules. No és com la pel·lícula francesa que dèiem, exacte, sinó que aquí és més aviat, diríem, de brocha gorda, vaja.
I Jordi Costa, del diari El País, que abans llegíem la crítica de la biblioteca de la pel·lícula anterior, en aquesta Men in Black diu: prefiere jugar sobre seguro con una química probada de Thompson i Hemsworth, els personatges protagonistes, l'actor i l'actriu. Lo descorazonador, ahora si lo diremos, es reencontrarles en una película que parece ya vista. No sé, precisará un neuralizador para olvidarla.
Bueno.
Allò que la parella aquest que utilitzen els Men in Black per fer oblidar coses alienígenes a la gent.
És veritat. Diuen... Va, jo penso que no cal donar-hi més voltes, és una pel·lícula d'aquelles comercials per passar l'estona.
Per passar l'estona, com deia Jordi Costa també, i Àngel Comas no passarà a la història i s'oblidarà de...
Poques pel·lícules passaran a la història.
Clar,
per això.
És veritat.
T'hi fixes que tu, si ara comences a pensar, dius, quina pel·lícula en recordo de fa 20 anys o així... I n'hi ha molt poques, eh?
És veritat. I mira que jo vaig estudiar comunicació visual i vaig estudiar molt història del cinema, 1, 2, 3, i tota la història del cinema, i moltes pel·lícules. Però és veritat que costa, i últimament, evidentment, costa que una pel·lícula, jo que me'n recordi de la pel·lícula...
Que sí? És difícil, sí. És difícil.
És difícil. Anem amb ja per Barcelona. Aquestes són les pel·lícules que es podran veure com a estrena aquí a Sant Cugat. A Barcelona es podrà veure el biopic de Tolkien.
Des de pequeño... Me ha fascinado el lenguaje. He inventado uno propio.
¿Cómo? ¿Has inventado una lengua entera?
Sí. He ideado historias, leyendas.
Cuéntame una historia, en la lengua que quieras.
¡Tolkien!
Habla de viajes. Los viajes que emprendemos para ponernos a prueba. Habla de aventuras.
Formemos un grupo, una hermandad.
Cambiaremos el mundo con el poder del arte.
La música,
la poesía.
¿Y qué hará Tolkien?
Quiero escribir algo.
Habla de la magia más poderosa que nadie haya sentido jamás. Habla de lo que significa amar y ser amado.
¡Guerra! ¡Inglaterra está en guerra!
En cuanto al modo en que maneja el ritmo del lenguaje, he de decirle, señor Tolkien, que nunca había visto nada igual.
Esto es algo más que una simple amistad.
Tolkien, com dèiem, el biopic de l'escriptor, lingüista i professor universitari J.R.R. Tolkien, autor, com suposo que coneixereu, del Senyor dels Anells, del Hobbit, de totes aquestes obres. Tolkien, la pel·lícula explora els anys de formació de l'escriptor en la recerca de l'amistat, de l'amor i de la inspiració artística en el grup d'inquits estudiants del qual forma part. En aquest context es cata la Primera Guerra Mundial, que amenaça en destrossar aquesta associació, i tot això inspiraria a Tolkien a escriure les seves novel·les més famoses, com dèiem, El Senyor dels Anells, El Hobbit, i tota aquesta saga.
És una pel·lícula biogràfica, aleshores diríem que entra en el terreny de la biografia, de la pel·lícula biogràfica convencional. Convencional em refereixo que... És previsible pràcticament tot el que passa, encara que sigui un altre personatge. No sé si t'has fixat que les pel·lícules biogràfiques són pel·lícules que sembla que estiguin tallades pel mateix patró.
Sí, és veritat.
Llavors, des del punt de vista innovador, ni com estètica, ni com tractament, n'hi ha molt poc. Home, que n'hi ha, clar que n'hi ha, evidentment, no? Que siguin diferents. Però aquesta... No té res que no sigui convencional. Això sí, està molt ben feta, molt ben fotografiada, molt ben ambientada. La part de la Primera Guerra Mundial està molt ben documentada, i bé, doncs, és d'aquelles pel·lícules que agradaran als que li agradin les pel·lícules biogràfiques convencionals.
Clar. Em dèiem això, que una pel·lícula com aquesta, un biopic, té molt a veure, evidentment, la història del personatge en qüestió, i lo interessant que sigui aquesta història.
Però normalment saps què passa? Que els que fan biografies, i en el cine, les del cinema o literatura, acostumen a enamorar-se del personatge. Mm. I aleshores els hi falta potser una perspectiva crítica.
Sí, més externa.
Humanament estic parlant, no? Perquè, clar, literàriament ja existeix. I això és el que no t'ho falta, segons amb aquestes biografies, amb moltes. I si és una autobiografia, una novel·la encara és pitjor, perquè el personatge vol quedar bé sobre totes les
coses. Clar, recorda un record selectiu, evidentment.
Sí.
Pel que fa a les crítiques, bé, les imatges de Tolkien diu que són espectaculars, això Miguel Ángel Palomo de Film Affinity, les imatges, però ho són sempre dentre del cànon assumit, per, com deia l'Àngela, mira, pel cinema comercial, que les converteix en molts casos en fotocòpies d'altres pel·lícules, en intercanviables amb tantes altres produccions. Això, mira.
Intercanviable, està bé la paraula.
Sí. Un guió, diu, pronosticable, una trama que va cremant les esperades etapes de l'evolució vital de l'home i ja ho sabem que es convertirà en un geni, de fet. És el que passa una mica amb les biografies, que ja sabem al final...
Ja saps el que passarà. Sí, 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 és veritat.
I clar, si tot ho va anunciant, tot ho va portant i no hi ha cap sorpresa, no hi ha cap matís que et dona altres coses noves, és veritat que...
Bueno, però de totes maneres, jo penso que té una funció la pel·lícula, que és donar a conèixer a un personatge real que, a més, és famós. Per tant, encara que sigui, diguem, convencional, no passa res. Sempre té un interès.
Javier Ocaña és una mica més dur que Àngel Comas i diu Retrato sin sustancia, relato bien ambientado, pero mortecino, en las variadas épocas que representa, unos diálogos que rara vez alcanzan la profundidad en su dimensión más humana y que a veces son incluso espantosos.
No está mal.
Déu-n'hi-do, la crítica dura de Javier Ocaña del diari El País. Bé, un biopic, com dèiem, que li agradi els biopics clàssics, que vagi a veure Tolkien, i que també suposo que els fans del Senyor dels Anells i tal també coneixen...
És que, a més, com l'interès en conèixer el personatge és dedicat principalment amb els fans del Senyor dels Anells.
Clar, i aquestes obres.
Clar, perquè si no, ja m'explicaràs, no té massa interès saber com era aquest escriptor. Ara, si tu veus la seva obra i a sobre la pots contrastar malgrat les seves imperfeccions. Jo penso que és pels fans del Senyor dels Anells.
Doncs Tolkien, i ara anem ja a l'última pel·lícula, El Estado contra Mandela y los otros.
This is South Africa. Since 1948, its policies are based on race segregation.
Bé, s'han fet moltes pel·lícules de Mandela i de l'apartheid. Aquesta, bé, és una mena de també una homenatge a Mandela, que el 2018 hagués complert 100 anys. Mandela es va conèixer durant un judici històric que va tenir lloc entre el 1963 i 1964, i en aquesta banqueta dels acusats, 8 dels seus companys també s'enfrontaven a la pena de mort. Amb un vehement fiscal en contra seva, aquests homes van decidir convertir el seu judici en una tribuna contra l'apartheid, i els arxius d'àudio de les audiències, com estàvem sentint també en el tràiler, van ser exhumats i permeten reviure aquesta, de forma realista, aquesta prova de força d'aquest judici de bé, contra l'apartheid, amb Mandela com a protagonista, però també els seus companys.
A mi recorda molt la situació del Mandela i dels seus 8 companys, la situació actual del judici que estem vivint. La pel·lícula aquesta té un gran al·licient, que és, primer de tot, és un documental. I que tracta de ser objectiu, encara que, com dius tu, realment va a favor de Mandela, això està claríssim, no? Però, i en Mandela, a més, va aprofitar per fer un al·legat a favor de l'apartheid, en contra de l'apartheid, sí. No? I aleshores, però té l'al·licient de que el material utilitzat, el material documental, és del mateix judici, i això no s'havia vist mai. És la gran novetat. És una pel·lícula per reflexionar, també, feta amb molta professionalitat i amb l'al·licient d'aquest documental real. És com si, ja et dic, com si el judici d'ara es fes una pel·lícula d'aquí un temps i utilitzessin no actors...
Els àudios reals.
Sinó sí, els vídeos i àudios actuals. Bueno, em sembla que hi ha un documental en aquest moment, que és Catalunya versus Espanya o algú així. Sí. Em sembla que sí. Aleshores, clar, aquest cine és molt útil des del punt de vista històric, i molt didàctic, també. I perquè, clar, molta gent potser no sap qui era Mandela, i a través d'aquesta pel·lícula pot saber-ho.
Mm-hmm. I la seva lluita, com dèiem, als anys 60, sobretot en aquest cas, amb el judici. Pel que fa a les crítiques, Nando Salvà del Periódico diu: no proporciona información sustancial, pero en todo caso su prioridad parece ser otra. Deja claro el sacrificio que los acusados decidieron asumir con el fin de convertir el juicio en un acto político.
Sí, efectivament, és això, donen el clau a la pel·lícula.
Sí, no aporta molta informació, però més enllà d'això sí que, com dèiem, és un homenatge a Mandela i als acusats.
Sí, perquè el cas de Mandela és un cas que realment és històric, des del punt de vista històric i humà, és molt, molt important i molt emotiu, no? Perquè el Mandela és un home que va dedicar tota la seva vida a la lluita contra l'apartheid i després va ser president d'Àfrica del Sud, no? Uh-huh. I aleshores, esclar, tot això, conèixer aquestes interioritats, podríem dir, d'un judici transcendental, doncs ajudarà a posar la figura en el seu lloc oportú.
Mm-hmm. També una altra crítica de Stephen Dalton de The Hollywood Reporter: un reciclaje inspirado de material de archivo. Nicolás Champeau y Gilles Port han encontrado una manera elegante de reconstruir el juicio de Rivonia. Com dèiem, una reconstrucció molt
una
realista.
Una reconstrucció d'un judici i dona peu a una pel·lícula documental. Hi ha que veure, de totes maneres, quines pel·lícules fan arreu del món, no? Perquè mira que hi ha temes i mira que molts cineastes no s'obliden dels temes que estan passant, de les coses que estan passant, i ens ho aporten. És una situació que a mi sempre em porta a dir que el cinema actual és el més important que s'ha fet mai, perquè actualment es pot parlar de tot, es veu de tot i es donen punts de vista pràcticament de tot.
Mm-hmm. Realment hi ha moltes històries que recupera, històries reals, volíem dir, també en documentals i també en pel·lícules de ficció que recupera el cinema. Bé, moltes gràcies, Àngel Comas, un cop més.
gràcies a tu.
Per portar-nos, evidentment, les estrenes i les pel·lícules i també parlar una mica de la vida, que també està bé. Ens retrobem la setmana que ve.
Val.
6 minuts, una mica més. Una mica menys, però volíem dir 5 minuts i mig. Arribarem a les 11 del matí. Nosaltres ho deixarem aquí i estarem pendents, com dèiem, a Sant Cugat, a Sant Cugat i a tots els municipis, d'aquesta ple de Constitució. Esteu sempre atents a cugat.cat, on podreu veure tota la informació detallada i el moment d'aquesta Constitució, de si hi ha pacte o no hi ha pacte, de si s'ha d'anar directament a demà a la investidura. Com dèiem, estigueu atents, passeu un bon cap de setmana i tornem i us deixem amb música, com sempre, amb música local, avui amb les Pubilles Ninja i el seu Guardians de la Nit. Ens retrobem dilluns aquí al Sant Cugat a Fons. Bon cap de setmana.
És d'hora, tan d'hora que els carrers no estan posats, quan el sol no ens crema encara els clatells. Tan d'hora que començo a perdre la raó i la dignitat, la recepta dels metges amb talent, d'aquells que necessiten més que tu un bon tractament. És la que fa dir grans veritats, salvadores veritats. Perquè pots ser el nostre gran cop de sort, diu el Lluís, rei del molí. I fem uns brindis de cubata contra el mal d'amor. I és que tots, des de presidents a senador i gent de no tan baixa reputació, podríem dir la veritat, salvadora veritat. Som els guardians de la nit, potser no és la millor vida, però és la que m'he escollit. Som els homes de les tavernes, sortim per la gent normal, se'n va a dormir. Sempre igual, el pastor mai no diu la veritat, senadora veritat. I quan sigui l'hora de fer la retirada, silenci, ens veuràs marxar. No fora cas que la nostra presència molesti els municipals.